Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Joan Puig, que a proposta del Gremi de Restauradors de Barcelona ha desenvolupat wifi.cat. Aquest projecte neix per convertir-se en la xarxa wifi de referència per bars i restaurants de Barcelona. Respecte a l'actualitat tecnològica, aquesta setmana us expliquem quins són els models de mòbil pels quals deixarà de funcionar WhatsApp pròximament i us presentem un model de 13.500 euros fabricat per una startup israeliana. Com a curiositat, veurem com és el primer electrodomèstic que plega roba. Amb tot això, farem l'Internauta la setmana del 10 de juny de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Entre els molts usos socials que han canviat els últims anys gràcies a internet o per culpa d'internet, n'hi ha un de molt curiós que és aquí que quan la gent entra al bar, al restaurant, abans de preguntar què vol menjar, demana si n'hi ha wifi o no n'hi ha wifi per connectar els seus aparells, bàsicament el seu mòbil. Evidentment, això era qüestió de temps que algú pensés que era un possible negoci que calia aprofitar, i per això en aquest cas aquesta setmana tenim amb nosaltres l'internauta Joan Puig, que és el soci director de Social WeBox. Joan, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí.
I que ve, en tot cas, a partir d'una iniciativa del Gremi de Restauració de Barcelona, que és Wifi, wifi.cat, escrit amb GU, bueno, ja ho veuen aquí baix, però és els que ens veuen per televisió, els que ens escolten per ràdio, wifi. .cat amb GU, que és aquest problema que tenim tots de trobar un nom que no estigui ocupat.
Efectivament, és tasca gens fàcil.
Que és una tasca gens fàcil. Explica'ns què és, per cert, que has dut la sí. Caixa del router, sí. Del vostre router. Explica'ns què és concretament això de Wi-Fi.
Sí, a veure, nosaltres el que fem és que connectem la Wi-Fi del restaurant, en aquest cas, amb les xarxes socials. El que fem és que hem configurat aquests routers amb una capa social, hi ha tota una configuració interna que són doncs, el nostre know-how, diguéssim, de programació d'aquest software, i el que fa és que el restaurant, quan un client accedeix a aquesta wifi, en lloc de ser una wifi oberta i que per tant pot ser insegura, pot generar problemes de seguretat, o que sigui una wifi que sigui amb contrasenya, que per tant també és un accés farragós, el que fa és que el client que entra ho fa a través de les xarxes socials, en concret ho fa a través de Facebook. El que fa és un check-in, és a dir, que comparteix la seva ubicació que en aquell moment està en aquell restaurant i això ho comparteix a la seva xarxa de contactes de Facebook. Tampoc obliguem a fer això. Alternativament, si en lloc de voler compartir que està en aquell moment en aquell lloc o no té xarxes socials, pot entrar també via e-mail deixant un correu electrònic. Nosaltres ens hem trobat com a anècdota d'anar a restaurants i demanar la wifi i ens surten amb una mena de paper llençol enorme, amb una tira de lletres i números.
Sí, aquella cosa
que ens diuen,
inacabable.
Mira, això és una O de Oslo, que estàs quasi quan t'has acabat el cafè ja no has aconseguit entrar en aquella wifi. Aquí l'accés és molt fàcil, és molt senzill. I a més el restaurant té l'avantatge que dona una imatge de modernitat perquè el client, l'usuari, quan entra, accedeix i veu també la pàgina Facebook del restaurant en aquell moment.
Anem per parts.
Sí.
Jo sóc un restaurant i tinc una wifi normal, diguem,
sí.
La que té tot el món. Val?
Sí.
Vosaltres arribeu i m'instal·leu això, diguem així, enganxat a la meva wifi normal, siga de la companyia que siga.
Efectivament. Nosaltres, independentment de qui sigui l'operador, fins i tot si no tens wifi i tens línia DSL, el nostre router crea una xarxa wifi que comparteix amb clients.
Ja, sí. I aleshores aquesta wifi, diguem que és d'accés públic, o sigui, jo tindria la wifi meua en el número que fos i enganxada a una altra que seria com la d'accés públic via xarxes socials.
Efectivament, mantens la teva xarxa privada per si tens TPUs inalàmbrics, tens càmeres de televisió que vagin per aquella xarxa wifi i en emprenedors creem una xarxa wifi nova que és la que comparteix amb clients amb aquesta particularitat de que l'accés és molt senzill a través de xarxes socials.
I per tant el que jo faig és o bé indicar a través de Facebook que estic allà o bé deixar un correu electrònic i ja puc navegar amb normalitat, diguem, no n'hi ha restriccions, no n'hi ha...
No hi ha restricció de cap tipus, nosaltres quan l'usuari, el client final, entra i decideix fer el check-in o no a Facebook, nosaltres a continuació també li mostrem una pàgina en la que li convidem a fer-se seguidor de Facebook de la pàgina del restaurant, que aproximadament un 30% dels usuaris ho fan, perquè ja o són clients habituals o diguéssim que la proposta que els genera el restaurant els és atractiva i fan aquest, es converteixen en seguidors. I després també, abans de començar a navegar, els hi mostrem una pàgina que és la que el restaurant en aquest cas decideix, que pot ser o la seva pròpia pàgina web, alguns restaurants han demanat que sigui la pàgina TripAdvisor perquè el client faci allà alguna valoració, pot ser fins i tot restaurants que puguin tenir una aplicació, una proposta que es descarregui aquella aplicació en aquell moment, que de fet això també tenim treballant com a marca blanca amb alguns desenvolupadors d'aplicacions, perquè la wifi diguéssim que és facilitar el fet que algú es pugui descarregar una aplicació. O sigui, també és una fórmula útil que avui en dia, a part del que són els portals i les webs, doncs també diguéssim que la pugna està en que la meva aplicació estigui en el telèfon dels meus clients, no? Dels més potencials clients.
Per tant, diguem que això seria allò que els americans diuen un win-win, no? Jo te dono una connexió molt senzilla a internet, no tens que posar aquells números que no s'acaben mai, i tu a canvi em dones les teues dades per tindret en una llista de
qual. Efectivament, diguéssim que tu tens una wifi de qualitat, aquest router que nosaltres instal·lem és un router d'ús professional, és a dir, que dona millors prestacions que el router de l'operadora, per tant, en molts casos en què hi ha mala cobertura en aquella zona, en aquell espai, el nostre router la millora, a vegades restaurants que no els arriba bé a la terrassa o tenen una planta de baix que no arriba massa bé, amb el nostre router hi surtin guanyant en cobertura, i efectivament l'usuari navega bé i a canvi diguéssim que fa aquesta petita promoció de compartir entre els seus amics de Facebook el fet que està en aquell lloc o el fet de llavors fer-se seguidor d'aquesta pàgina i efectivament després hi ha una continuïtat en què el restaurador, doncs en el nostre sistema hem incorporat també inclús un mòdul de mail marketing amb unes plantilles molt senzilles perquè el restaurador pugui mantenir també la relació amb el seu client que ha vingut aquella vegada al restaurant. Com? Doncs hi ha una plantilla molt senzilla que és la d'agraïment de visita, de que al cap de X minuts o hores que estat en aquell establiment, rep un mail de l'establiment, agraïm-me la visita, potser convidant-me a una promoció la propera vegada que hi torni. L'altre mail molt senzill també que està ja predefinit és la felicitació d'aniversari, que encara que ens sembli que moltes vegades rebem molts mails i estem saturats de mails, jo particularment he viscut l'experiència de que el meu aniversari l'únic que m'ha felicitat personalitzadament ha estat el meu banc. O sigui, no hi ha hagut cap altra entitat o lloc d'on jo sigui client que m'hagi enviat un mail de felicitació el dia del meu aniversari. Sí que rebo moltes ofertes cada dia de mails, que molts gairebé no els obro, però un mail d'un lloc on jo he estat, on hi tinc certa relació i que de forma personalitzada em feliciti un acte concret meu, no és tan habitual.
Escolta'm una cosa, això és la típica idea que tothom diu. Com és que ningú l'havia inventat abans?
Bé, de fet, nosaltres no som l'inventors de la idea. Som dos socis de la companyia, un soci que porta la part informàtica i jo porto la part més comercial i de gestió. Aleshores, el soci tecnòleg va, en una fira de Hong Kong de noves tecnologies, va descobrir aquest sistema fa aproximadament un parell d'anys, que ja estava
existint. En un altre país,
vols dir? En un altre país. En aquell moment no estava a Catalunya ni a Espanya, no existia, i se li va posar entre cella i cella doncs, el desenvolupar-ho de forma pròpia. Es va tancar durant 9 mesos a preparar la configuració del router, fins que va aconseguir els dats que desitjava, i a partir d'aquí doncs, vam constituir societat i vam començar-ho a comercialitzar.
I això, clar, heu convençut el gremi de restauració, que suposa que és la forma d'entrar a...
Bé, el gremi
de massa els restaurants. Digues.
El gremi de restauració de Barcelona té una xarxa que es diu Wifi, que és una marca registrada del gremi de restauració de Barcelona. I nosaltres som el partner tecnològic i comercial que gestiona aquesta xarxa i que comercialitza l'entrada de nous restaurants. En aquest moment a Barcelona són aproximadament un centenar de restaurants que estan dintre d'aquesta xarxa i la particularitat també és que és una xarxa universal en la qual si un usuari es registra una vegada en un d'aquests restaurants que forma part de la xarxa Wifi, en el següent restaurant al que vagi no haurà de tornar a fer el registre, sí que haurà de fer la connexió, però el registre diguéssim que ja estarà fet des de la primera vegada que s'ha connectat a la xarxa Wifi. És a dir, que també universalitzem i facilitem l'accés a la xarxa.
De manera, aquest tipus de productes que al final el que estan fent és afegint, diguem, valor a una cosa que és molt senzilla, per dir-ho d'alguna forma. No vull treure l'importància a la programació, però al final és més el concepte que una altra cosa.
Sí.
Tant com el restaurant podria ser qualsevol cosa.
Sí, de fet, nosaltres tenim clients que són restaurants, la restauració és un sector important, hi ha sectors que, com l'hostaleria, que també tenim diversos hostals a Barcelona que tenen aquest sistema, gimnasos, perruqueries, clíniques dentals...
Exacte, vull dir que no és necessari...
No necessàriament, és a dir, que qualsevol establiment on el nostre client tingui una estona i vulgui navegar o fer servir el seu mòbil connectat a la xarxa Wi-Fi, és client potencial nostre i que pot tenir aquest servei. De fet, fa 2 anys, quan vam començar, sectors tipus cafeteries o menjars de cadena ràpida, érem més reacis a implantar sistemes d'aquest tipus, perquè tenien la sensació de que els clients, diguéssim, tindrien menys rotació de taules, perquè la gent estaria més estona connectada a la Wi-Fi amb el fet de que fos disponible. Avui, passats un any i mig, 2 anys des que estem operant, Estem veient que ens estan tornant a demanar que els interessa aquest sistema perquè el client està hiperconnectat. L'usuari final, en qualsevol moment, vol connectar-se a una wifi, encara que sigui 5 minuts, amb la qual cosa, diguéssim, que no està afectant tampoc a l'ocupació d'aquella taula, no et restarà, diguéssim, rotació el fet de poder donar aquest servei als teus clients. Al contrari, hi haurà clients que segurament vindran a fer el cafè abans al teu establiment perquè tens aquest servei, que no el contrari.
És ben curiós, no? Perquè no, sempre n'hi ha l'altra part de la pel·lícula, no? Sí. No se m'hagués ocorregut mai que algú li pogués fer por això de la rotació de taules, però és una evidència, clar.
Sí, sí,
si t'estàs allà llegint el diari tranquil·lament...
Clar, i aquell cafè el fas durar i durar i durar, però la realitat és de que encara que estiguem poca estona, pocs minuts en un establiment, volem connectar-nos a la wifi, fer la nostra tasca diària que fem amb el telèfon, ja sigui de connectar-nos al WhatsApp o mirar aquell vídeo o enviar correu electrònic, i això, diguéssim que a l'usuari que està hiperconnectat li hem de donar les eines, donar-li una bona experiència d'usuari al nostre establiment.
Hi ha un tema que últimament ha tornat a aparèixer molt, sobretot relacionat amb Facebook, que és el tema de la privacitat, etcètera, etcètera. Saps que n'hi ha hagut, tornen a haver moltes polèmiques amb Facebook respecte a coses que fa estranyes amb les nostres dades, etcètera, etcètera. Sí. Us heu trobat que això és un topall per a alguna gent de dir, uf, jo no vull deixar les meves dades?
En el nostre sistema, aproximadament un 80% de la gent accedeix a través de Facebook i un 20% a través d'e-mail, a dades així agregades. I aquí jo diria que, per exemple, per la part de compartir experiències, el perímetre de privacitat de cadascú és diferent. O sigui, hi ha gent que no li agrada mai compartir que està en un determinat lloc i altra gent que ho fa de forma espontània. De fet, les noves generacions, els anomenats millennials, ja quan arriben ells a un lloc, ja fan el check-in perquè tots els seus amics sàpiguen que estan en aquell lloc. És a dir, que també aquí canvia el tema aquest de privacitat en quant a activitats o en quant al fet de compartir dades. Jo crec que a mesura que anem entrant en aquest món cada cop més digitalitzat, que les nostres dades estan en molts llocs, l'altra cosa és després l'ús que se'n faci d'això. Per això nosaltres el que posem a disposició dels restauradors són eines, diguéssim, molt senzilles de mailing, que sigui un mailing que no sigui invasiu i que sigui una cosa que sigui d'interès per a l'usuari. Aquí jo crec que és més el separar entre coses que em siguin interessants en què utilitzen les meves dades o coses que a mi no em serveixin de res. Crec que, a més, en aquesta línia, el tema de la privacitat d'ús, que és el bon ús o mal ús que es faci aquelles dades, més que el fet que les nostres dades estan a milers de llocs en aquests moments.
Puc entendre d'això que estem parlant de generacions, diguem-ho així, és a dir, això que has dit, no? Que els més joves fan el check, és a dir, avisen on són,
sí.
Els més grans tenim més reticències, es nota? N'hi ha com una estratificació de...
Influeix. En tot i això, posant el cas dels més joves, doncs tenim un client que és una discoteca de Sabadell, en aquest cas, que també per promoure, independentment de que ja ho facin de forma autònoma, inclús per promoure que encara més facin check-in i, per tant, propaguin que estan en aquest lloc en aquest moment, el que hem fet és que amb el nostre sistema, diguéssim que hi ha cartells que diu si et connectes a la wifi tens un xupito gratis a la barra. Aleshores, els nois o les noies es connecten i els apareix una pantalla que serveix com de vale per anar a la barra a bescanviar-lo per un xupito. És a dir, que també inclús els joves a vegades els incentivem a que es connectin i ho facin, i el sistema té maneres també de crear aquest incentiu.
Estava a dir una imbecilitat, no sé si està permesa, però connectar-te al mig d'una discoteca ha de ser bastant estrany. No?
És curiós, però aquí sí que...
Vull dir, a la taula del restaurant, al final, pots estar fent el cafè tu sol i tal, però en una discoteca... Estar...
Aquí sí que probablement diguéssim que el tema generacional influeix, perquè és que...
I igual no es connecten per coses...
El mòbil amb aquesta generació és un apèndix més, amb el qual, diguéssim, que per compartir coses, per compartir fotos, per compartir vídeos, per compartir experiències, el mòbil és com la parla o la vista, no? És a dir, és un apèndix més amb els joves i el fan servir, entre vegades, per tot, i no el deixen ni a la discoteca. N'hi ha que sí, n'hi ha que les noies només se'l deixen al bolso i es posen a ballar algunes d'elles, però és un apèndix més del cos humà, pràcticament.
Uh-huh. Joan, tu abans comentaves que tu portes més la part de gam comercial, per entendre's, però sí. El teu soci s'havia tirat molts mesos pegant-li voltes al software d'això. Uh-huh. Al final, en el món en el que estem vivint, les idees s'han de transformar en projectes i això sembla com si ja hem perdut de vista que requereix esforç, no? que és complicat, que això no arriba perquè sí. A l'hora de vendre un producte, per exemple, un producte com aquest, jo m'imagino que molta gent et dirà, però això és molt fàcil, no? O això és molt no sé què. No?
Sí.
Com expliqueu que no és tan fàcil? Que és, no cal ni explicar-ho?
De fet, jo diria que en termes generals la tecnologia ha de semblar i ha de ser fàcil per l'usuari. O sigui, tenim el paradigma d'Apple, no? Que el seu gran triomf ha estat de crear dispositius que són molt fàcils d'utilitzar per a l'usuari final. O sigui, la facilitat és important en l'ús. Altra cosa és tot el desenvolupament que hi ha darrere per aconseguir que allò sigui tan fàcil. Aleshores, aquí, diguéssim que la gent queda parada, sí que queda parada, de que un aparatet com aquest, petit, un router, faci tot el que fa. No? Perquè, a més, diguéssim que no ho hem comentat, però el propietari del negoci pot veure estadístiques en números absoluts, de quanta gent se li connecta, en quines franges horàries, és a dir, que si jo tinc una cadena de restaurants, puc veure en quins d'ells, no només el que m'explica, diguéssim, l'encarregat del restaurant, sinó també validar amb dades externes, amb estadístiques objectives de gent que se m'ha connectat al meu establiment i de que, per tant, em permet també tenir informació per prendre decisions. Llavors, la nostra feina està en compactar això en aquest aparell petit que és el router i que pot semblar fàcil, que evidentment no és gens fàcil tot el que hi ha darrere, però sí que el que ha de ser molt senzill és la utilització d'aquesta informació o l'ús que dona a l'usuari final. Ha de ser molt senzilla el que dèiem, la connexió, el que som facilitadors d'una connexió que sigui fàcil. Facilitem també en el nostre client, que és el restaurant en aquest cas, el mantenir el contacte amb el client. O sigui, d'alguna forma, aquí el que fa el nostre sistema és potenciar les xarxes socials de l'establiment, perquè guanya seguidors, guanya notorietat, o sigui que també està, diguéssim, potenciant i ajudant a la feina que pot fer un community manager, i inclús automatitzant alguna del que fa aquest. És a dir, que la simplicitat és important des del punt de vista, sobretot, de la prestació del servei. Però és cert que el que hi ha darrere és complexa.
Jo interprete de tota manera que el router, diguem, és un router fabricat per alguna empresa, no? És a dir, vosaltres el que feu és instal·lar-li, m'imagino que industrialment, que no aneu fent un a un, sinó que n'hi ha un acord amb
aquesta empresa. Bueno, el procés és que sí que configurem cadascun dels routers. Hi ha
un
software,
un a un?
Els configurem individualment. Evidentment hi ha el software, però llavors l'hem d'implantar en cada un d'ells.
Val. Escolta, n'hi ha una pregunta que és inevitable, no? Sí. I vosaltres què guanyeu amb això? No? És a dir, perquè clar, vosaltres...
Efectivament, ha de ser un negoci, òbviament.
Clar.
Aleshores, tot aquest sistema té una quota anual que són de 360 euros, que equival a una quota mensual de 30 euros, i aquí el que aquesta quota, diguéssim, suporta és el que nosaltres assegurem que aquestes connexions es produiran, que hi haurà la propagació a les xarxes socials, que, diguéssim, que hi ha tot aquest accés al panell de control que permet veure aquestes estadístiques. Hi ha inclòs també en aquest preu el mòdul de mail marketing amb un enviament de fins a 1.000 mails mensuals que està incorporat, és a dir que, a més, nosaltres diguéssim que hi ha tot un pla de desenvolupament del producte. De fet, ara estem fent ja proves pilot amb altres sectors diferents, on diguéssim que la connexió a través del telèfon no és tan important en l'establiment, però sí l'ús de tecnologies, com pot ser, per exemple, el cas de cadenes de moda. Estem ja fent un pilot amb cadenes de moda per, d'alguna manera, substituir el que és la targeta de fidelització. En lloc de tenir aquesta targeta física de fidelització, doncs fent un check-in a la wifi de l'establiment, ho connectem amb el sistema operatiu de la cadena de moda, amb la qual la compra que acaba de fer aquella persona, la persona l'identifiquem a través de la connexió a la wifi en aquest cas, i casa la presència d'aquella persona amb la compra que acaba de fer. És a dir, que les aplicacions són moltes i la manera de rendibilitzar des d'un punt de vista de negoci doncs són moltes també.
Vosaltres, d'alguna manera, estic pensant, el que aporteu sobretot és... tot això ho podria fer el wifi propi.
Sí.
El que feu és crear com un paquet que aïlla el wifi propi, no? Diguem, però
diguéssim
en
que
el fons la vostra visió de mercat és dir... és un embolic el wifi propi, perquè tothom ens fa pànic allò. Vaig a tocar-te el wifi. No toques res. No? Vosaltres el que feu és com crear una barca al costat del vaixell que té funcions, no?
Seria que té efectivament. Nosaltres la wifi preexistent la fem servir, la destinem a l'ús privat, diguéssim, i el que fem és posar aquesta altra wifi paral·lela que dona totes aquestes altres funcionalitats. I també insisteixo, si no hi hagués una wifi perquè no en tenia aquell establiment, el nostre router també li dona la wifi per ús propi. Però efectivament el que fem és donar més serveis. S'entén que la wifi ja és una commodity que tens que tenir sí o sí. De fet, en el sector hostaleria és com l'aigua calenta. Hi ha clients que diguéssim que de les primeres coses que miren quan reserven a través d'internet és que aquell establiment tingui wifi, i quan hi va valora que sigui una wifi de qualitat, i quan hi ha crítiques negatives moltes vegades té a veure amb que la wifi no era prou de qualitat. Per tant, hem d'assegurar que la wifi sigui bona perquè és una cosa bàsica. I després el tema és que a través d'aquesta wifi podem fer moltes més coses que no en som conscients, però que donat que el nostre client està, com dèiem abans, hiperconnectat a través de mòbils, dispositius mòbils, etc., el que fem és doncs, donar-li altres valors afegits en aquesta wifi.
És curiós, anava a preguntar-te, tu que parles amb restauradors, no?
Sí.
Això que acabes d'explicar és molt curiós, no? Perquè és a dir, tu vas a un restaurant on vas a menjar, on vas a beure, on vas a compartir un moment, on vas a estar a gust amb els teus amics i tal, i hi ha gent que protesta per la wifi. Deu ser com molt xocant per un restaurador, no? M'he trobat una crítica en el TripAdvisor que diu que tinc mala wifi, no? Quan li he fet una carn excel·lent, li he posat el millor vi i m'està xerrant amb molta tranquil·litat. Sí.
De fet, diguéssim que un restaurant cada vegada més és una experiència. És a dir, és el fet de menjar un bon plat, que tingui una bona presència, que tingui un bon gust, que estigui a una taula que estigui a gust, i dintre d'aquesta experiència global hi ha el fet de també poder estar connectat si el client ho desitja. Hi haurà client que voldrà el contrari i deixarà el mòbil a casa, el cotxe o el bolso i no el tocarà més. Però sí que és una tendència molt vigent el fet de que hi ha inclús restauradors que el plat no només ha de ser bo, sinó ha de ser fotogènic, perquè saben que el seu client compartirà a les xarxes socials la imatge d'aquell plat. De fet, hi ha inclús alguns països on si tu ets una persona que tens milers de seguidors a Instagram, potser et conviden a sopar fins i tot a canvi de que tu publiquis aquella foto a la teva comunitat d'Instagram. És a dir, que està canviant, els paradigmes estan canviant i el mòbil, que no és el mòbil en si, sinó és el fet de compartir aquell moment, aquella experiència, que de fet comença des del moment zero, perquè fins i tot la reserva en el restaurant ja es fa a través del mòbil. És a dir, que el mòbil el tenim al moment de fer la reserva, ja sigui a la web o al propi Facebook del restaurant, que pot anar inclús directe en el llibre de reserves del restaurant i el client rebre la confirmació, fins al moment en què arriba al restaurant que aquell client li agrada fer una foto i compartir-la amb els seus amics, i això hi ha restauradors que ja ho han vist, i ja fan plats que, a més de bons, siguin fotogènics, i fins i tot, com comentàvem ara, premien o conviden aquells clients amb molts seguidors a Instagram a canvi de que comparteixin aquella foto del seu restaurant.
Això que comentàvem abans, el món de la, comentàvem arran de les generacions d'usuaris, en el món de la restauració passa el mateix, és a dir, restaurants joves ho tenen més fàcil, o això ja ha superat, ja és qüestió de qui ho entén i qui no ho entén. Us trobeu posicions molt diverses sobre el tema o n'hi ha ja una idea generalitzada de que s'ha d'anar aquí i que no et pots quedar al marge d'aquestes circumstàncies?
Hi ha la idea generalitzada de que la xarxa social és una cosa important i de que el teu aparador no és només l'aparador que dona al carrer, sinó també el teu aparador digital o virtual, que és el que tens a les xarxes socials. Després hi ha, evidentment, les diferents velocitats en què cadascú és capaç, diguéssim que té la voluntat i té la capacitat d'implantar això. En aquest sentit, nosaltres a vegades quan parlem amb restauradors que diuen és que sé que haig de fer coses amb Facebook, haig de, però no sé ben bé per on començar. Diem, doncs comença per aquí, perquè aquí guanyaràs notorietat, guanyaràs imatge, per tant ja estaràs tenint un rendiment des del moment zero. Després ja, amb el teu community manager, ja farciràs de contingut que sigui atractiu per la comunitat que vas guanyant, ja aniràs guanyant amb seguidors, però amb aquest sistema des del minut zero ja tens imatge, tens visibilitat a les xarxes socials i ho estàs potenciant. Jo diria que és en aquesta línia, el fet de que tothom és conscient que es tenen que fer coses i a vegades hi ha la manca del temps o de les idees necessàries, i en aquest sentit iniciatives com la nostra faciliten el fet de començar a fer coses que tinguin impacte des del primer moment.
Això, ara has dit el community manager, vol dir que n'hi ha restaurants que ja no tenen només chefs i sinó que tenen gent dedicada a les xarxes i tot això.
Per suposat, sí. Per suposat. De fet, com comentava abans, no és només la gent que et conegui passant pel carrer o mitjans de publicitat, diguéssim, tradicionals o el boca orella de tota la vida. De fet, nosaltres amb això, a vegades també li diem el boca orella 2.0, no? Perquè al final és allò de que...
Una bona definició.
He estat en un restaurant, doncs aquí estic en aquest restaurant en aquest moment, no? És el boca orella de tota la vida, amb un mitjà diferent, que és el que fem servir ara, que és el que portem tots a la butxaca, és a través del mòbil. Però en essència no deixa ser res diferent. I efectivament els restauradors, no ja parlant només de les cadenes, sinó gent, restaurants independents individuals, tenen algú que els hi porta a les xarxes socials, que cada cop s'està professionalitzant més.
Però, Joan, hi ha una pregunta que sempre que em trobo amb gent com vosaltres la faig. Vosaltres sou una empresa, al final, petita, que sabeu fer molt bé el que esteu fent, que teniu un target molt concret i que busqueu una cosa molt, molt específica, no? No us fa por que després una gran empresa amb aquells macrorecursos que tenen arribi i diga tu, apartat?
És possible. És possible, és un risc que sempre corres, i aquí el que ens obliga això és estar permanentment desenvolupant novetats, com el que et comentava, i que les grans empreses a vegades el fet del més tailor-made els hi costa de fer coses més a mida o escoltar realment el que la gent necessita i facilitar-los-hi. Aleshores, ja hi ha solucions d'aquestes, inclús de grans operadors, però són molt, molt bàsiques, molt senzilles, que admeten poca personalització, és a dir, l'avantatge que tenim els que són més petits en aquest aspecte és la facilitat de la personalització. Abans m'he descuidat de dir-ho, però també puc introduir-ho ara. Per exemple, amb aquesta xarxa Wi-Fi del Gremi de Restauració de Barcelona, tota aquella gent que es connecta gaudeix d'un sorteig amb un sopar per dues persones. És a dir, que això, un gran operador, és molt difícil de que dintre la seva oferta incorpori coses com aquestes. O sigui, d'arribar a acords més locals o més... que al final l'usuari final això ho valora, un gran operador és més difícil, amb la qual cosa sí que aquest risc hi és de que o t'absorbeixin o t'expulsin del mercat directament, i per això ens obliga a estar atents, a tenir una sempre permanentment una visió de desenvolupament i de personalització de les coses i prestar un servei molt, diguéssim, acurat als nostres clients.
Això deu tindre una part que sempre és el mal de cap dels tècnics, no? Que és el router no va, vine a arreglar-me'l. La personalització també aquesta deu ser molt complicada. Vosaltres ja teniu una base de routers escampada bastant important i això té que ser un mal de cap, no? Perquè, clar, quan no funciona, igual no funciona la corrent elèctrica, però acaba pagant tot el router.
Efectivament. Nosaltres, per evitar que això es converteixi en un mal de cap, el que fem és que monitoritzem remotament tots els equips i fins i tot es resetegen també automàticament. És a dir, que si es reseteja i no ho fa perquè llavors ja és un tema de corrent, o sigui, es pot haver donat algun cas de que pues, un llamp hagi fos algun dels routers. Però et puc dir que, per exemple, a Andorra tenim una instal·lació que il·lumina, dona cobertura a 1.000 apartaments, i estem en ple agost, o plena Setmana Santa, o ple Nadal, que estan els apartaments plens, i rebem zero trucades amb zero incidències, perquè els equips són molt robustos, i de fet és un dels motius pels quals vam estar 9 mesos desenvolupant aquest sistema, perquè vam buscar un sistema que fos molt robust, molt autogestionable, i que no ens obligués a tenir moltes intervencions tècniques, sinó que fos, no només per nosaltres, sinó sobretot pel client, perquè no tingués incidències.
Però en qualsevol cas, diguem, si passa alguna cosa, des de l'oficina l'arregleu.
Efectivament. Ens podem connectar remotament a tots els routers, de fet els monitoritzem remotament i automàticament, però també podem fer-ho manualment i es resetegen automàticament.
Això estic pensant que també us deu donar una pista de com està l'activitat, no? Perquè en general vosaltres vegeu, deveu veure que això, la gent es connecta, funciona, no? Deveu tindre com hores vall i hores punta, que diu la gent, no?
Efectivament, sí, és ben curiós doncs, veure pues, una discoteca de Lloret, pues, que evidentment en un dijous del mes de juny doncs, té moltíssimes connexions, perquè allà està ben activitat i la gent s'hi connecta. I inclús pots veure amb hostals d'alguna manera pues, quin és el dia que arriba la gent que es connecta per primera vegada, quin dia de la setmana, però això és el que, via estadístiques, ho posem al servei del nostre client, que és el restaurador o l'hostaler, perquè ho pugui veure d'una forma senzilla i també l'ajudi a prendre decisions de com reforçar un torn, fins i tot coneixent l'idioma o la llengua amb la que té configurat el dispositiu cada client, també pot saber els idiomes que es parlen més, que d'alguna manera ja t'ho diu per altres estadístiques, però és un element més per confirmar aquesta percepció que tens i poder prendre les decisions adequades des del punt de vista de negoci.
Joan, hi ha una pregunta amb la qual sempre ens agrada acabar aquesta conversa a l'internauta. És complicada en el teu cas, no? Però és com veus tot això d'aquí a 5 anys? Clar, en el teu cas estaríem parlant no ja de routers, perquè d'aquí a 5 anys ningú sabem com es connectarem a internet, no? Probablement tampoc apareix, perquè d'aquí a 5 anys no sabem ja ni si el mòbil haurà estat substituït per els vestibles, per dir-ho d'alguna forma, però vaja, la imaginació és lliure. Tu com t'imagines tot això en un període ample, tipus 5 anys?
A 5 anys vista. Home, sobretot amb el tema de lo que és el compartir dades i la vinculació aquesta, perquè al final, com hem dit, això és un element per mantenir també la relació entre el client i restaurant, per exemple, en el cas dels restaurants. Doncs estic convençut de que d'aquí un temps, de fet ja comença a passar ara, que no som nosaltres qui busquem la informació, nosaltres em refereixo a usuaris, sinó que el fet aquest de compartir dades el que farà és que rebrem informació específica per nosaltres, que serà realment d'interès perquè coneixerà tot el que hem fet, el rastre que hem anat deixant a diferents llocs, però això jo ho miro des de la part positiva, no ho miro com una part invasiva, sinó ho miro des de la part positiva de que em donarà, diguéssim, facilitats o eines, però jo com a consumidor poder consumir allò que m'agrada en el moment adequat i en el lloc adequat. O sigui, veig que totes aquestes tecnologies al final ens facilitaran que aquests patrons de conducta que tenim, que poden ser, anant al tema del big data, no? de milions de coses que fem en el dia a dia, al final generen uns patrons de conducta nostres com a consumidors, que des de la part positiva ens permetrà rebre ofertes personalitzades. Doncs si jo resulta que em connecto sempre a restaurants de certa categoria i de certes poblacions, doncs quan vagi a una població on jo no he estat mai, però que la traça que he anat deixant en altres llocs faci que pugui rebre d'aquella població o d'aquell gremi de restauració en concret, per exemple, una oferta que em sigui interessant a mi. O sigui, la personalització de l'oferta, però insisteixo que en el sentit positiu del terme.
Sí, perquè n'hi ha l'altra part que també aixeca sospites, no? La traçabilitat que dius tu, m'estan mirant
exacte.
Tota l'estona.
Però jo ho miro des de la part positiva de que acabaré rebent ofertes que seran del meu interès.
I apareix perquè ara hem estat tota l'estona parlant del mòbil, però, per exemple, comencen a veure's molts rellotges, i els rellotges al final diuen que el que fan és que el mòbil el pots tindre amagat, perquè allò és com un perifèric del mòbil, per entendre.
Sí.
No? És a dir, caminarem també, creus que caminarem més cap a aquest tipus de...
Molt probablement. Això és un cas curiós perquè a mi, per exemple, el mòbil m'ha fet desaparèixer el rellotge de pulsera. És a dir, que és un camí invers. És possible que ara torni el rellotge a pulsera i deixi més de banda el mòbil. En qualsevol cas, com deies, d'aquí 5 anys no sabem quin dispositiu és el que serà el rei en aquell moment. Avui encara ho és el mòbil. Penso que encara en els propers mesos i anys encara tindrà una presència molt important, i si d'aquí 5 anys, o d'aquí 3, o d'aquí 2, és el rellotge, doncs ja anirem virant, diguéssim, a donar aquestes aplicacions via rellotge.
Una última pregunta, Joan, si algú ens ha estat escoltant i t'interès en tenir aquest servei, com es posa en contacte amb vosaltres?
Bé, la nostra web és www.socialwebox.com. Allà hi ha un telèfon de contacte i també un formulari per demanar-vos informació. Nosaltres tenim presència comercial a tot Catalunya, també a Madrid i Andorra, i de fet ara estem començant a vendre en alguns països com Argentina i Perú amb distribuïdors locals, és a dir, que tenim presència a diferents llocs. I després Wi-Fi també, poden contactar o amb el Gremi de Restauració de Barcelona, o hi ha la web també que és www.wifi.cat.
Wi-Fi, recordeu, G-U-A, Wi-Fi. Bé, això de les adreces és un problema que no solucionarem ja. Ja està vist que la superpoblació d'adreces té aquestes conseqüències. Joan Puig, soci director de Social WeBox i que esteu al darrere, o que sou els socis col·laboradors de Wi-Fi.cat, aquesta iniciativa del Gremi de Restauradors per tindre... no sé com dir-li, subrouters, routers paral·lels, bueno, ja ens hem explicat bastant en aquesta mitja hora. Gràcies per la feina que feu i gràcies per haver volgut compartir aquesta estona ací a VilaWeb amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Es diu Solarin i s'ha presentat amb l'etiqueta de ser el mòbil més segur del món. Almenys així ho diuen els seus creadors, l'startup israeliana Cirin Labs, que pretén captar un segment de mercat com el dels alts executius de grans corporacions i institucions per als quals la seguretat i la privacitat són elements clau. El Solarin incorpora la tecnologia militar de privacitat més avançada disponible en aquest moment i fora del món de les agències d'intel·ligència. Però aquesta seguretat té un preu. A partir de 12.400 euros costa el model més bàsic fins a més de 15.000 euros que val el més avançat. No ens equivocarem si diem que de les feines domèstiques plegar roba és una de les més feixugues. Doncs una empresa americana, Foldimate, ha patentat la primera màquina que fa aquesta funció. Permet de plegar simultàniament una vintena de peces, això sí, només samarretes, camises i jerseis. La seva mida és semblant a la d'una rentadora. Està disponible a partir de l'any vinent als Estats Units i costarà entre 700 i 850 dòlars. Ja s'havia anunciat, però faltava la data. Finalment, el 31 de desembre d'enguany, WhatsApp deixarà de funcionar per alguns mòbils amb versions molt antigues del sistema Android. Concretament, la versió 2.0 anteriors. Els telèfons Nokia que utilitzin Symbian i les BlackBerry seran fonamentalment els terminals més afectats.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia, Josep.
Com estem? Com va la setmana?
Molt bé.
Bé?
Sí.
Bueno, crec que avui ens parlaràs d'un tema que és molt interessant, que és la compra online, la compra a través d'internet.
Online, perquè tu saps allò que deien de penso, per tant, existeixo?
Existeixo, sí.
Doncs ara és compro, per tant, existeixo.
Perfecte.
Doncs sí, comprarem molt.
Però hem de vigilar quan comprem. Perquè...
Però hem de vigilar, sí, però tot plegat ja ho veurem. La gent cada vegada compra més, però perquè cada vegada és més fiable i tranquil comprar.
Sí.
És a dir, el fet de que tu puguis anar i sense, normalment, amb els venedors reconeguts, tornar un producte que no t'ha agradat, sense que et posin cap inconvenient, tot i que és el que han de fer per llei, perquè per llei tenen, el comprador té 15 dies per tornar un producte, sigui pel motiu que sigui,
15 dies.
Sense donar explicacions. Quan són vendes per internet, tu tens 15 dies per dir, m'és igual, diu, miri, perquè és de color rosa i jo el volia de color verd.
Això està bé que la gent ho sàpiga, no?, que el dret que té un usuari...
La llei protegeix el senyor que ha comprat no presencialment.
I sempre té 15 dies per retornar...
Com a mínim. Com a mínim. Després, sí, la botiga et diu, escolti, vostè té 30 dies per retornar-ho.
Llavors és
això, és cosa de la botiga. Però tu,
però per llei,
per llei no et poden dir res durant els primers 15
Perfecte.
Dies. Des de que arriba el producte a casa teva. No des de que compres.
Clar, perquè de vegades poden passar dues setmanes, jo m'he trobat...
Sí, però això és una altra cosa. Una altra de les coses que també ha millorat molt és que tu pots anar a, pots millorar molt el temps de lliurament del producte o pots anar a buscar-lo.
També, en un punt físic.
Els nostres amics del Corte Inglés, per exemple, o els del supermercat Bonpreu, si no m'equivoco. És a dir, tu fas la comanda i te'n vas al Corte Inglés i tenen un nom comercial que ara no em ve al cap, però que tu te'n pots emportar el que has comprat de la botiga. I això, logísticament, és molt complicat. Perquè, clar, vol dir que tu has demanat un banyador, és igual, deixem el que sigui, tu has demanat un banyador d'aquella talla, d'aquell color, etc etc etc. I te'n aniràs al Corte Inglés de la Diagonal, per exemple, i allà l'han de tenir i te l'han de donar.
Sí, sí, sí.
I l'han d'haver posat en una bossa, i tu te l'emportes, i coses d'aquestes.
Perfecte.
O sigui, han rebaixat. Els de LED Bonus, per exemple, que eren uns que trigaven molt, te'ls estan servint en 24 hores. És a dir, tu compres avui i demà tens el producte.
Sí, sí, és rapidíssim en alguns casos. Amazon també posa...
Però Amazon ja eren ràpids de tota la vida. És a dir, Amazon presumien de ser ràpids. Ara tots els altres presumeixen de ser ràpids.
Perfecte.
Mira, i una altra cosa que és molt divertida, parlant d'Amazon, els d'Amazon van fer unes proves fa poc amb usuaris a Estats Units per endevinar què anaven a comprar.
Ah, sí?
És a dir, tu et connectaves a Amazon i ells et deien, tu compraràs avui això? Bueno, no t'ho deien tan clarament, perquè si no llavors quedava la prova, quedava parcialment afectada pel que t'havien dit. Però després et deien, nosaltres sabíem que vostè anava a comprar això i l'encertaven, tu.
Ah, sí?
Sí, sí, és una... És bueno, una
els poders que tenen aquesta gent són una mica perillosos i preocupen una mica. Dit això, crec que la compra online també ha ajudat a crear un espai, no?, on intercanviar opinions i assegurar-te...
És molt, molt important.
Assegurar-te molt bé d'allò que vas a comprar, no? Hi ha com un fòrum, no?
Perquè des del començament, és a dir, es presumia que tu a internet tens un gran avantatge. I és que pots mirar molt el producte, informar-te i mirar preus. És a dir, no és com allò que tu vas a una botiga, t'agafa el venedor i t'omple el cap i al final dius, no sé si ho he comprat perquè m'interessava o perquè no volia sentir-lo més. Bé, a vegades a internet també passa, però tu pots millorar moltes coses i demanar molta informació, però després van sortir els comentaris al costat del producte.
Sí.
Que, bé, n'hi ha alguns que poden ser parcials, i perquè si jo tingués una botiga, li diria al meu germà que posés comentaris favorables.
Correcte, això segurament passa molt.
Sí, això passa, però quan tu en tens 200 de favorables, ja no tens 200 germans ni 200 amics, vol dir que alguna cosa funciona bé. O quan veus coses que o no són favorables o simplement és una crítica d'una cosa que a un no li ha agradat però que tu no pots ser, no té
una crítica simplement constructiva.
O constructiva o d'una cosa que per tu no és important. Diu, és un rellotge que no té per donar-li corda. Dius, bueno, jo no li dono corda al rellotge.
A mi no m'interessa.
Va amb bateria, diu, ja s'espavilarà.
Perfecte.
Per tot això. I el que és molt curiós, és que, i això és una cosa que jo no hagués dit mai, està pujant molt la compra en mòbil.
A mi m'han sorprès molt les dades quan abans hem estat parlant i m'ho has explicat. Són dades que són bastant sorprenents, perquè crec que...
Molt
explica'ns-les.
Mira, el 20% de les compres online ja es fan en mòbil i aquest any creixeran un 51%.
És bèstia.
És molt. Però hi ha un sector, a més, per exemple, el d'entrades, que estan per sobre del 80%. Per sobre. Més del 80% de les entrades que es venen via mòbil.
Déu-n'hi-do, eh?
I amb això els cines, per exemple, i moltes altres coses, s'han posat moltíssim les piles.
Fa uns anys era impensable, això.
Era impensable, però ara tu agafes, la, compres la teva entrada pel cine, no has d'imprimir res, vas amb el comprovant en el teu el telèfon mòbil. I entres directament en el cine. Ja no, no, ja no fas res, la taquillera, l'impremta... Tota aquesta gent són feines que han desaparegut.
Logísticament és molt més còmode, molt més còmode.
Sí, l'únic que han de tenir un programet, perquè quan fan l'OK de la teva entrada, dius, sí. No tornis a passar una altra vegada amb la mateixa entrada.
Per l'usuari és molt més còmode.
Però és molt, molt, molt més còmode. I fixa-t'hi, clar, hi ha una estadística que diu un 47% de la població mundial té un dispositiu mòbil. Un 47%.
Gairebé un de cada dos.
Un de cada dos. Són 3.400 milions de persones amb un dispositiu mòbil a sobre. Clar, aquesta gent han de comprar.
Sí, sí.
I diuen que a finals d'aquest any, del 2016, ja passaran del 50%.
Déu-n'hi-do, eh?
O sigui, a més, no és una cosa que es vagi aturant, sinó al contrari. No, el que passa és que va pujant. Va pujant. Clar, són números que a mi se m'escapen, però diuen que el 2016, amb mòbils vol dir també un iPad, eh? No només el telèfon,
mòbils i tauletes
es vendran 2.260 milions d'euros. Són molts dígits, això. És una xifra amb molts zeros.
Molts quartos, eh?
Són molts, molts, molts quartos.
Llavors,
hi ha una sèrie de gent que es dediquen a donar estadístiques, tot sí. Això. Jo us recomano molt que us llegiu un link que us deixo d'una estadística de per on va el comerç mundial amb mobilitat i tot això. Són un grapat de pàgines, però hi ha molts gràfics, és tot ple de dibuixets i s'entén molt bé. No us espanteu, se'm sembla que són 33 o 34 pàgines, però com que la major part d'ells són amb gràfiques, anirà molt... molt...
Són fàcils de digerir, no? La majoria?
Sí, i buscant això, he trobat una definició que jo no la sabia, que parlava de la generació millennial.
Què és la generació millennial?
La generació millennial són els nascuts entre el 81 i el 2000, perquè crec que vol dir els que tenien 18 anys el 2000.
D'acord.
I que ara ja en tenen 16 i que estan en disposició de comprar.
Doncs jo soc generació millennial.
Doncs els de la generació millennial, diu, és un... Però vaja, diu que, per exemple, tu estàs davant, tu intentes estar davant d'un lloc on vols comprar i no et funciona bé, allò que és lent, que no acaba de...
Que no t'acaba de convèncer.
Diu, se'n van tots. Un 81% abandona el... Són absolutament infidels en un lloc de venda.
I estic totalment d'acord, perquè és una...
Sí, no, clar, perquè... 81% i tu ho ets.
Jo soc de la generació aquesta, però és, com que l'oferta és tan gran, la competència que hi ha és tan bèstia...
O allò funciona o marxes corrents.
Marxes corrents. Parlem ara de la part que més preocupa a molts compradors, que és el moment de pagar.
La seguretat. És
això m'ho pregunta molt el meu pare, però és segur això que fem.
No, és molt, 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 molt segur. És molt segur.
Per què?
Primer, tu estàs relativament... legalment protegit. És a dir, tu pots demanar a la teva entitat de la targeta de crèdit, vaja, el 70% de les transaccions es fan en targeta de crèdit,
sí.
Tu pots demanar a la teva entitat si algun producte no te l'han subministrat bé o s'han retrasat o el que sigui, tu pots demanar que et tirin enrere la transacció. A vegades discutiràs més, discutiràs menys, hauràs de justificar-ho. Diu, compte, jo he comprat una camisa i no m'ha arribat la camisa.
O m'ha arribat amb una tara, m'ha arribat
esparracada. A veure, normalment, si tu obres una botiga online, el banc et demana unes garanties. El banc, en el venedor, eh?
Sí, sí, sí.
I li diu, bueno, jo li deixaré que vagi posant targetes de crèdit aquí dels seus clients, però vostè, a canvi, em deixa aquí un dipòsit. O jo li retiro uns diners per cobrir aquestes reclamacions. Perquè la targeta té el dret de fer-te aquesta reclamació i tu de justificar i dir, no, escolti, aquest senyor diu que no li vaig enviar la camisa, miri qui tinc el rebut, que ell va firmar que la va rebre, aquesta camisa. Diu, poder s'ha equivocat i és una altra camisa la que no ha rebut.
Dius que el 70% dels compradors ho fan amb targeta de crèdit. Llavors també hi ha altres mètodes.
Sí, hi ha mètodes, alguns que són encara més segurs, que és el de contrarreemborsament. És a dir, tu no pagues fins que hi pagues amb diners, fins que no... Això acostuma a ser més car. Acostumen a posar-te un recàrrec. Però després hi ha altres sistemes com els dels integradors, els de PayPal i companyia,
val.
Que no deixa de ser alguns es pensen, no, és que jo per pagar per PayPal haig de tenir un compte PayPal. No, no és veritat. Tu pots pagar via PayPal amb la teva targeta de crèdit normal. I aquests fan com un tallafocs entre tu i el venedor.
D'acord.
I és que ells es queden les dades de la teva targeta de crèdit, com una entitat financera, sí, saben les dades, i el venedor no sap les dades de la targeta de crèdit.
Llavors el PayPal és com un servei que s'ofereix?
És un servei que s'ofereix als venedors i als compradors. I ell està al mig i el que fa és, digui'm el seu número de targeta de crèdit, tu li poses, diu, el venedor li diu, aquest senyor em vol comprar una cosa per 140 dòlars, euros, els que siguin, i PayPal diu, autoritzada la targeta de crèdit. Li avisa el venedor, tu cobraràs aquests 140 dòlars quan tu passis el paper conforme t'ha acabat la teva compra, que normalment és instantani.
Perfecte.
Per tant, el venedor no corre el risc, o tu no corres el risc que el venedor perdi les teves dades de la targeta de crèdit.
A banda de PayPal, que crec que és el més conegut...
Sí, hi ha un altre, hi ha el xinès famós aquell, els de l'Alibaba.
Els d'Alibaba?
Els que es diuen Alipay.
Val, que també tenen...
Però hi ha moltes vegades que els mateixos bancs ja fan aquest servei de tallafocs. Hi ha moltes vegades que tu no entres al número de la targeta de crèdit del venedor, sinó que l'entres i llavors et diuen l'enviamos a la passarel·la de pago no sé quantos, no sé què. Aquella passarel·la és molt útil. És a dir, si vosaltres aneu a comprar i us donen un servei així, feu servir aquest servei millor que un que tu li hagis d'entrar el número de la targeta de crèdit en el venedor. A veure, el banc és molt difícil i tenen moltes seguretats de que li prenguin el vostre número de targeta de crèdit. Del venedor, home, si és d'Amazon jo me'n fiaria, però si és d'una botiga normal jo no me n'enrefiaria tant.
És a dir, sempre que puguem, prioritzem la plataforma que ens ofereixi el banc.
I si el venedor et diu, hi ha una casella moltes vegades que et diu, vol que li guardi el seu número de targeta de crèdit per fer una altra compra?
Sí, correcte. Sempre
no el posis mai.
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 En recordes que mai.
Mai. Et costarà tornar a posar-lo, treure-lo de la butxaca, posar un número
llarguíssim. És que és molt incòmode.
Sí, però aquell senyor no ha de per què tenir el teu número de targeta de crèdit.
Totalment cert.
És teu el teu número de targeta de crèdit. Ah, una altra cosa molt important. Mai tampoc, però aquest mai de mai, envieu el número de la targeta de crèdit per mail.
Això no. Això no. Això per sort no ho he fet mai. Això és una alerta que sempre ens han donat des de fa anys. Però sí que és bona aquesta que dius, de que no guardem les dades en segons quines webs.
Quantes vegades han sortit les notícies, diu, el senyor no sé quants, la botiga no sé quants, ara no farem mala propaganda, diu, li han entrat uns hackers i li han robat els noms d'usuaris, les contrasenyes i els números de targeta de crèdit dels seus clients. Si no el té, no li podran robar mai.
Clar.
És un empipament, ja ho sabem. Diu, la propera vegada que vagis a comprar aquell senyor, hauràs de treure la cartera, posar la mà a la butxaca, treure la targeta, posar el número... O bé, com vam explicar fa uns dies, tenir un programa de gestió de passwords i de targetes que tu li diguis, posa'm les dades de la meva targeta. Perfecte. I llavors t'estalvies la feina.
Val més prevenir que curar, eh? Que diuen?
Sí, i hi ha una altra estadística en el moment de comprar que també m'ha xocat molt.
Quina?
La que diu, hi ha uns que es diuen CTLM, CTLM són aquests que fan crèdits al consum, especialitzats, són del BNP. I diu que està augmentant el nombre d'incidències de la gent quan va comprar i pagar. En el moment de pagar, l'any passat deien un 43% dels compradors havien tingut incidències i ara ja estem al 51%.
Està creixent.
Clar, una de les incidències és... Sí, perquè m'ha dado miedo meter mis datos. Clar, això és una incidència. Però no és que no funcioni.
Aquesta és la que segurament li deu passar al meu pare, que sempre té por de ficar el número de targeta.
Sí, però quantes vegades ha sortit a la premsa... Bé, ara fa molt de temps d'aquesta notícia. Diu, havia un de les autopistes que quan passaves per l'autopista et feia còpia de la teva targeta de crèdit. O quan un bar, els bars, abans quan... s'emportaven la teva targeta de crèdit, ara no, que venen amb la màquina.
Venen amb el datàfon.
Venen amb el datàfon a la taula i la passen, però abans que se l'emportaven.
Sí, sí.
Quantes
sí.
vegades havia sortit un bar i deia,
han copiat les dades de la meva targeta.
Han copiat. Després hi ha una altra cosa que podeu fer amb les targetes, que és tenir una targeta virtual.
Que és, les targetes virtuals, n'he sentit a parlar, però...
No, allò és una targeta normal i corrent, però no té diners. És a dir, no té crèdit.
D'acord.
És a dir, tu vas a comprar una cosa que val 90 euros,
sí.
doncs abans de pagar has de carregar amb 90 euros aquella targeta.
Si no, no podràs comprar. Si tu no hi has afegit res, allà no hi ha res.
Exacte. Això què vol dir? Que si algun dia et prenen les dades de la teva targeta virtual, com que estarà a zero...
No passarà res.
No passarà res.
I tu et pots assegurar de posar la quantitat de diners que saps que et gastaràs.
Clar.
Llavors,
tu això ho fas amb la... línia oberta o el sistema que tingueu amb la vostra entitat financera, abans de comprar, dius, jo em vaig a gastar 140 euros, doncs poses 141 per tenir un euro de propina per allà, per si de cas, perquè si a l'últim moment et diuen no, compri això que també li regalem per un euro, li regalem no sé què, i sempre dius, va,
Vinga, va.
I piques.
Perquè, Acabes picant, moltes vegades.
I després, per acabar, volia explicar-vos, perquè estem justos de temps, les aplicacions de compra de segona mà.
Bueno, això...
Un escàndol.
Com hi ha hagut un boom espectacular.
Espectacular.
Començant per Wallapop, que és el més conegut de tots ells, sí, segurament.
I seguint per als de segona mà, que ara es diuen Vivo, que aquests són els més antics del món, perquè aquests ja el feien en paper. És a dir, aquesta ja era una aplicació de segona mà que compraves el... No sé si compraves o et regalaven la revista.
El llibret, aquella, no? la revista.
Però el del Wallapop és un escàndol. És un escàndol perquè, a més, ells et permeten... Era una compra que et geolocalitza i a més et diu, jo vull buscar una bici de segona mà.
Sí.
I et diu, doncs mira, per aquí a prop tens tots aquests senyors que venen bicis de segona mà. És fantàstic.
És fantàstic. A part de Wallapop n'hi ha més, oi?
Sí, n'hi ha molts. Després hi ha els de cotxes, els famosos de cotxes, el Cotxesnet i l'AutoScout, que són també de la vida tota la vida, però pràcticament de tota la vida.
I això, s'especialitzen en compra-venda de cotxes de segona mà.
De cotxes de segona mà. Bueno, hem explicat com comprar, és a dir, i us hem explicat com intentar que no us enganxin la targeta i tot això. Ara, si us quedeu sense diners perquè compreu molt...
Això ja no depèn de nosaltres.
Això ja no depèn. Perquè, com he dit abans, una vegada estàs comprant,
sí,
sempre t'enreden per comprar alguna cosa
sempre.
Més. I diu, posi això. Diu, a última hora sempre et fan una oferta fantàstica.
Sí, sempre et recomanen algun producte més.
Sí.
Si tu compres un iPad, et recomanaran la funda.
Una assegurança sí. per aquest producte. Diu, escolti vostè, a l'iPad, i si se li cau a terra?
Clar.
Diu, miri només per 20 euros més. Ah,
vostè ha de tenir un protector o una funda. Però bueno, això també passa en les botigues físiques.
Ah, sí, però que... jo diria que no tant, eh?
Bueno, és la llei del negoci.
Ah, sí. Però aneu al tanto amb la targeta de crèdit a final de mes. No en el moment de fer la transacció, sinó la suma final de mes.
I sorpresa. Molt bé, Joan. Pues la setmana que ve més.
Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies.
I els amics de la cigonya em van deixar al carrer tirat. Ara no em veniu a veure a l'apartament del bosc. Tinc gaspatxo a la nevera, no puc acabar-me el tot sol. Escapen, volen i se'n van. Lluny s'han cansat. I ara mira, mira com s'abriguen, mira com se'n van. Lluny. Se'ns enfaden les veïnes, les parets no són tan fines, i el senyor de les factures no vol donar-me més diners. Para pam pam pa, pam pa, la ra ra, la ra ra. Escapen, volen i se'n van. Lluny com s'abriguen, mira com se'n van.